Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, aquest programa que dediquem en aquesta setmana a la tertúlia. Això vol dir que seiem en una mateixa taula els representants dels quatre partits polítics que tenen representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i posem damunt de la taula temes de l'àmbit general en els quals debatre, en els quals ens interessa als ciutadans saber l'opinió que tenen els nostres representants. Avui són amb nosaltres, per part de Convergència i Unió, Albert Medrano. Bona tarda.
Bona tarda.
Per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, Vicent Lleó. Bona tarda.
Bona tarda.
Per part del Partit Popular, Joan Font. Bona tarda.
Bona tarda.
I esperem que s'incorpori a la tertúlia també per part del Partit dels Socialistes de Catalunya el senyor Antonio Espuny. Dit això, a mi m'agradaria començar per la campanya de les eleccions al Parlament Europeu. Estem en campanya. Els dies previs i fins i tot el dia d'inici de campanya pareixia que alguna cosa canviaria en aquestes eleccions, però ha començat la campanya i després dels dos dies forts pareix que ens hem tornat a acostumar, no, possiblement, a una campanya descafeïnada, potser, no? És a dir, prometia una mica més, ens havien fet entendre que els ciutadans teníem més pes en aquestes eleccions perquè per primera vegada es podia escollir el president i una mica tot plegat, però pareix que després de l'inici fort això ha anat una miqueta de baixada aquesta campanya, no? Jo no sé qui vol començar. A Vicent, que et ve que en ganes.
Jo sempre tinc de ganes de... Home, a veure, aquestes eleccions europees penso que pels catalans ha de ser més importants que potser que per altres llocs, no? Clar, estem davant d'una situació estem una gran majoria dels partits polítics de Catalunya representant una gran majoria de la gent de Catalunya que estem pel dret a decidir, no? Clar, una bona participació de la gent i un suport majoritari a les forces que estem a favor del dret a decidir reforçaria bastant la causa a favor de la consulta el dia 9 de novembre, no? Seria un toc d'atenció amb aquella gent d'Europa que ens està tancant les portes a que poguéssim decidir els catalans lliurement a través d'una consulta igual que farà el poble d'Escòcia i clar, doncs, a veure, penso que ja dic, són més importants de les que ens pensem. Normalment la participació en unes eleccions europees sempre ha sigut molt baixa. Crec recordar que inclús a vegades ha sigut el 30% i el 40%, mai ha arribat a quotes importants. I clar, si a més hi ha tot el que ens hi juguem, els partits que estem a favor del dret a decidir, crec que seria important demostrar als europeus que Catalunya creu en Europa i que vol ser un país d'Europa també.
Molt bé, qui sigui, Joan?
Bé, jo crec que...
Bona tarda, s'ha incorporat l'Antonio Espuny.
Bona tarda.
Bé, crec que se li ha de donar la importància que tenen. El que passa que no se li dona la importància que tenen. I la gent, entre la desafectació que té la política i els que tenen l'obligació, jo crec que l'obligació, de parlar de temes molt importants que afecten a Europa i a tots els països membres, crec que hem de fer molta pedagogia de lo que estic a fer, no? Per tant, si l'abstenció ja fa 5 anys va ser del 34%, pues això és molt important, de que Europa, que ara té un paper decisiu sobre tots els països membres, seria bo que fessin pedagogia i no parlar clau interna, I això seria molt important. Ens falta molta informació, ens falta molta pedagogia, hauria que parlar doncs, no sé, de temes importants que ens pot afectar, però que la Comissió Europea, sigui qui sigui el guanyador, tant si és el senyor Juncker o el senyor Schulz, que són els dos candidats més probables que puguin guanyar per part d'un, o Schulz per part dels socials democràcia i l'altre del Partit Popular Europeu, crec que Europa, dels 500 milions que formen part d'aquesta comunitat europea, seria que parlar de posar límits a l'austeritat, per exemple, posar límits a aquesta austeritat, ha tingut els seus efectes, però això és que posar límits, parlar del Banc Central Europeu, per exemple, apuntalar aquesta política del Banc Central Europeu en què ja ha fet la seva feina en molts casos i això s'ha de posar en pràctica, reduir l'atur. 26 milions d'europeus estan en atur i Espanya quasi lidera aquest problema, l'atur juvenil sobretot, ja que parlar d'atur juvenil, que un jove pugui emprendre donant diguéssim, una targeta de treball a l'estranger en té llibre de circulació amb una formació adequada. O sigui, hi ha molts temes que Europa té un paper capdal i que els polítics que són candidats, els partits polítics a nivell local, tenen que fer aquesta pedagogia perquè la gent s'incentivi una mica en unes situacions complicades d'incentivació, però que Europa ha de marcar unes pautes molt importants i molt decisives i en què també tots els països membres tenen que ser conscients que perdran o tenen que perdre certa sobirania sobre alguns aspectes. No? Això ja veurem, però que els polítics avui, en la campanya que jo he vist, estic d'acord amb el que has dit tu, pues que s'ediquen a parlar de clau interna, a parlar de coses que, bueno, que sempre durant uns anys s'està parlant. No? I crec que fan un mal favor i els resultats, si no canvia, pues serà també una abstenció deplorable. La mitjana, si no recordo malament, la mitjana de participació de l'any 2009, sembla que van ser les últimes, a nivell europeu va ser del 42-43%, però a Espanya va ser del 34-35%. Per tant, crec que els polítics tenen que donar més detall. I l'altra cosa és ja, i així entrem ja en temes que... A veure, si els primers que tenen que donar exemple de que Europa és important i que ho és, i que ho és, i que ho és, home, els partits polítics el que no podem fer és deixar elefants o dinosaures polítics per a posar-los allà. Cobrant unes quantitats
com Canyeta, no?
No, Canyeta i altres, vull dir, aquí no parléssim d'un partit sol perquè aquí me sembla que tots fan el mateix, no? És a dir, aquí ha sigut un parlament de dinosauris que els partits ja van col·locant i això ja és un mal exemple. Aquí hi ha gent preparada, gent que té que posar moltes ganes i que no té que ser una reserva d'elefants per a defensar no sé què, per a defensar no sé què, Per tant, hi ha moltes coses a parlar i per mi són importants, Per a mi són importants, però els polítics són els que tenen que donar, els polítics, els d'aquí a casa nostra, són els que tenen que donar exemple.
Qui vol ser?
Sí, jo estic bastant d'acord amb les dues parts. Amb la part de que ara es posava Joan, estic completament d'acord. Ja és l'hora que la política europea comenci a donar, el primer és qualitat. Qualitat, qualitat, que encara que pareixi el mateix, no són adjectius iguals. Qualitat en un polític jove, preparat, amb un nivell cultural molt més, i no vull dir que els que estan no tinguin nivell cultural, però sí que crec que hi ha ideologies diferents, no? Una qualitat política a l'hora de debatre no solament de cara al seu país, que sí que és prou important, o la seva nació, sinó també veure una miqueta més enllà. Abans Vicent feia 5 cèntims de lo que parlava de la part econòmica, no? Jo crec que és molt important buscar aquest tipus de gent. I això sol ho podran solucionar els grans partits i les grans direccions dels partits. Aquí és el repte que possiblement encara aquesta legislatura serà difícil, però jo crec que no se tardarà molt. A més, sí que l'abstenció és molt alta, però jo crec que aquestes eleccions, que és la part que estic molt d'acord amb Vicent, seran unes eleccions diferents. Jo crec que hi ha una part de jove que vol parlar, que vol parlar no solament de cara a Europa, sinó també de cara a Espanya i de cara als països catalans. No? Volen demostrar que tot això que s'està movent, aquesta sinergia, no és fruit d'un dia, no és una flor de maig, sinó que és un sentiment, i que aquests jovens que abans no es mobilitzaven, ja fa temps que es comencen a preocupar una miqueta del futur. Òbviament, els polítics han d'estar a l'alçada d'això. I després hi ha algo que jo crec que farà diferent, o almenys en les nostres terres o aquí a Catalunya, el que és una miqueta les eleccions aquestes, no? Des de Madrid ja s'ha parlat de que vol ser un plebiscit a les eleccions o el que pot passar el 9 de novembre. Jo crec que aquí l'únic que vol fer el poble català, crec que és el moment que el poble català hauria de demostrar que més que mai que som un poble democràtic, sobretot involucrat, i quan mos tachen d'independentisme, de desunificació, de separatisme, és la il·lògica. Quan resulta que nosaltres volem lluitar per Catalunya i volem anar a Europa, que és una unificació de països, n'hi ha que demostrar d'una manera o altra, hem de demostrar al poble de que no és una locura el que s'està demanant, d'una manera o de l'altra. Però jo crec que és la fórmula més ràpida i més visible de cara als països europeus, de que aquesta espenta que estan pegant els polítics catalans no és una espenta sol de la part política, sinó una miqueta portada pel poble de Catalunya, del color que sigui, de la raça que sigui i de la nacionalitat que sigui.
Antonio, parlàvem això de la importància de que possiblement es preveia una campanya més important que habitualment, va començar molt fort i tal, ens van vendre que el ciutadà era més important ara que abans en aquestes eleccions, però pareix que això ha anat també una mica de davallada, no?
Sí, però bueno, hem d'entendre que la gent també està una mica desencantada de totes les polítiques que han sorgit des d'Europa, perquè tothom esperava unes actuacions una mica més contundents amb el sentit d'unificar Europa, les polítiques comuns, i en canvi quan han hagut problemes i els països del sud d'Europa n'han tingut, on tenim de problemes, pues s'han aplicat polítiques que han estat allunyades del personal, de les necessitats de la majoria del poble, i això ha desencantat. Lo que sí és cert és que sempre s'han fet les polítiques que han interessat actualment, vull dir, a nivell econòmic, que de repercussió ens ha portat a la situació econòmica actual, moltes vegades guiades pels interessos del gran capital i dels grans inversors. És incomprensible, i per ficar un exemple clar, és incomprensible que el Banc Central Europeu no pugui comprar deute públic als estats. Resulta que per dia... No, és l'exemple que passa a Espanya. Resulta que la deute pública de l'estat espanyol la compren o la poden comprar els inversors, o la poden comprar, en aquest cas, les entitats bancàries espanyoles. Les entitats bancàries espanyoles, el Banc Central Europeu, tenen carta blanca, o sigui que poden demanar tots els diners que vulguin. El Banc Central Europeu els dona els diners al 0,25%. Al 0,25%. I diuen que sí, bajando. I en canvi, hi agafa este banc se'n va i compra la deuta pública de l'estat espanyol per diago, com podria ser de l'estat grec, com podria ser de l'estat portuguès, o com podria ser de l'estat d'Irlanda, i l'està comprant al 4, al 5, al 6, al 7, s'ha arribat a comprar el 7% i el 8%. Escolta, no és el més normal, i la diferència del 0,25% al 7 o al 8% ha sigut benefici per les empreses privades, en aquest cas les entitats financeres, les entitats més dels bancs espanyols, o que han comprat deute espanyola. I qui paga aquesta deute? Qui paga aquests interessos? La gent. I com la paguem? Amb retallades. Llavors, per què no podem comprar, per què el Banc Central Europeu no pot comprar, és un exemple, deute pública, per què, dels estats, que en un moment donat poden tindre un dèficit, i han de passar, i han de fer els bancs nacionals o no nacionals d'intermediaris. Per què? Seria un exemple. I llavors, aplicar amb estos estats que no se'ls hi quadra els números, perquè tenen una deuta pública important, tenen uns interessos de la deuta pública importantíssims, aplicar-li polítiques de retallades que afecten amb un 80% de la població. Un 80% de la població porta els seus fills a l'escola pública, un 80% de la població porta, quan està malalt, els seus malalts als hospitals públics, i un 80% de la població depèn de les pensions. I en canvi s'han aplicat polítiques que d'alguna manera han afavorit uns interessos i no han afavorit a la majoria del poble que tenia que anar, que ara els criden a votar. Com ha de reaccionar aquestes persones? Com han de reaccionar? Passant i dient, escolteu, per a què mos voleu? Per anar a votar i legitimar-se valtros, quan el que hauríeu de fer en moments concrets, com ha sigut aquest tipus de crisi, seria, hagués tingut que ser una altra política d'apoio amb aquest 80% de la població, i ara este 80% de la població estaria motivat, perquè diria, redeu, des d'Europa s'han fet polítiques correctes. I és important Europa, i és important Europa, perquè els parlamentaris catalans, per dir alguna cosa, saben que el 80% o el 85% de la normativa que s'aprova al Parlament català són directrius europees. Per tant, és important, quan entres a la comunitat, és important tindre una representació forta a la comunitat, perquè de la comunitat se generen una sèrie de normatives que després s'apliquen als diferents estats i als diferents parlaments autonòmics. És important, però fa falta la sensibilitat, de los interessos, dels grans interessos que han estat més ben representats al Parlament, perquè tots sabem que al Parlament Europeu hi ha lobbies de pressió, com poden estar els al Parlament americà, i estos lobbies, quan interessa traure una determinada normativa, quan interessa traure una determinada política que els interessi, fan la pressió a través de públicament. És bo que es faci públicament, és bo que estiguen allí, que se sàpiga qui pressiona i qui no pressiona, però els polítics han d'estar a l'altura. Els polítics que ara venen a buscar els vots han d'estar a l'altura i han de saber les conseqüències de les seues decisions. I estan, les conseqüències de les seues decisions pel 80% de la població
passen de llarg.
Han estat més que dubtosos perquè no ho entens. Sí. Però, per altra banda, hi ha també tot el que és la normativa que genera el Parlament Europeu, que és bo que estigui, i és bo que es generi. Per què? Perquè és una normativa que permet el mercat obert. I avui en dia, doncs, la normativa que s'aprova a Europa permet envasar tomàquets a Almeria, per dir alguna cosa, o cèndries, i portar-les a Suècia sense cap entrebanc. I això facilita
el lliure mercat.
Però mira també la part social, també les persones.
Bé, jo agafant el fil, perquè per a mi un tema que vull posar unes dades damunt de la taula, per a mi el tema de la unió bancària és cabdal, és cabdal, perquè ja que tindré unes dades damunt de la taula, les ajudes públiques del període 2008-2012 de tots els estats membres amb la crisi que ha hagut va ser de 5,1 bilió d'euros. Ajuda pública de tots els països membres del període 2008-2012. I les pèrdues bancàries van superar €1 milió entre el 2007 i el 2010. Això és el que havia. Què ha fet ara? Pues ara, dintre dels seus objectius de la Unió Bancària, és que hi hagi una supervisió única del Banc Central Europeu. Com? Avui, al novembre, em sembla que serà el novembre del 2013, ara el Banc Central Europeu té la capacitat ja de controlar 6.000 bancs a través de reguladors nacionals controlats, i d'una forma directa 130 bancs, que són els més grans, que representa el 85% del seu volum financer. Per tant, mesures s'han pres per no caure altra vegada. I després
hi ha una renúncia, no?, a l'autonomia bancària.
Això havia que fer-ho, per tant, Per a mi és capdalt que el que posa en funcionament aquesta Unió Bancària Europea és molt capdalt. Això, evidentment, porta un control, perquè el que s'està fent és la supervisió única del Banc Central Europeu. Podríem parlar d'altres polítiques, d'altres polítiques que seria bo parlar-ne, perquè si parlem de temes ja nacionalistes, que em sembla molt bé, que però en fi, aquí ens afectarà tot, tant si Catalunya és independent d'aquí 2 anys o 3 anys, com si no és. Vull dir, Europa, per a mi, en aquests moments, té un paper capdalt, cuidado, corregint molts errors. Estem parlant de 500 milions d'europeus. La política juvenil, de l'atur, sobretot, ha de tenir una protecció. Pensa que els fons comunitaris vigents del 2014 al 2020 quasi arriba a 1 bilió d'euros. A 1 bilió d'euros. Estem parlant de quantitats astronòmiques, no? I feien polítiques d'educació. També s'ha parlat del tema de les retallades. Les retallades en un moment determinat se pot fer, però no pot ser una cosa com una solució al problema.
Sortien, ahir em penso que sortien declaracions que dient que s'havien detectat errors en l'aplicació de retallades per part dels governs.
L'austeritat està bé en quan no gastar més del que tens. Això és l'austeritat verdadera, és no gastar més del que tens, però com un sistema de política activa, com una austeritat, no. Per què? Perquè hi ha àrees que són per a mi prioritàries, com l'educació, la finançació a les pimes, les petites i mitjanes empreses, com pots també treballar amb les energies renovables i la eficiència energètica, això per a mi és capdalt, o també en infraestructures i xarxes de transport europeu, això és capdalt, i sobretot en la investigació de l'I+D, no? En tecnologia i economia digital. Per a mi això és fonamental, i això en retallades no es pot fer. Per tant, crec que aquest error que s'ha tingut com un sistema
s'han reconegut i en alguns casos de l'aplicació d'aquestes retallades o d'aquestes mesures d'austeritat de governs cap a autonomies i cap a organismes.
Però fixa't que és curiós, no? Quan els principis d'una democràcia i d'una sana, un sa país, l'estem valorant en educació, finançació a les pimes, xarxes de comunicació i més de sanitat, és el primer que ha caigut a Espanya, a Grècia, a Portugal, a tots aquells països que estan passant malament, quan teòricament Europa, la seva missió, que crec que és la missió d'Europa, és ajudar més els països quan pitjor van. El que passa que, òbviament, tot està manipulat, tot està portat cap allà on volen, perquè, clar, aquí s'ha intentat aixecar les catifes, però s'han donat compte que de pols n'hi ha en baix de totes, perquè Alemanya no se n'ha sortit. També té els seus arreus dins. La diferència és que tota aquella part d'englomerat dels països bàltics, Alemanya i tots aquells països que estan una miqueta més emergents, el que han fet és apartar la vista de la part que està patint i cargar-se els primers drets socials, que són primordials no solament per la convivència, sinó per créixer com a poble i créixer com a persona. Educació, quan ens ha baixat el nostre país en els últims 3 o 4 anys? S'ha deixat d'invertir més d'un 30 o 40%. En pimes ja no parlo, s'han encarregat totes les pimes. Queda de pimes, si es pot dir pimes, ja no queda pràcticament res. La petita i mitjana empresa, que Catalunya era un motor molt gran dins del país espanyol, està morta, està ofegada, però és que dins de la comunitat europea totes les petites empreses estan patint a través dels lobbies de les grans empreses. Xarxes de comunicació. Fem una valoració de les xarxes de comunicació en les autonomies envers de Madrid o de qualsevol principal govern i han decaigut. I ja no cal parlar de sanitat i M+D, perquè aquí ja seria ficar-me les mans als braços. Jo crec que sí que és important que la gent entengui que és necessari, com bé diem aquí fa un moment, no sortir d'este camí que és primordial, perquè totes les lleis s'estan fent a Europa, però no hem d'oblidar que la gent també tonta no és. I si agafem els dos candidats que s'estan presentant com a màxims valedors d'esta Europa diferent, un és del partit de la Merkel, mà dreta, i l'altre, bé, resulta que del soci de govern, del que se diu govern de concentració, que està manant a Alemanya junt a la Merkel. La pregunta és, què passarà el dia de demà? O sigui, el dia després de les eleccions, si els dos màxims candidats estan proposats per un mateix país, que a més és la que està manant a Europa i no mos deixa créixer en educació, invertir en pimes, invertir en xarxes, sobretot en I+D, i mos retalla en sanitat, explica això a la gent del poble. Explica'ls i dils-hi que vais a votar.
I també una de les altres coses que ens hauríem de fixar és sobretot que a vegades les lleis a Europa s'intenten fer bé, no? Però per exemple, un dels exemples més clars és l'estat espanyol, és el que més incompleix les lleis europees. Només cal veure el repartiment que fa de les ajudes que es fan. Catalunya, evidentment, és la que menys rep de totes aquestes. Vull dir, clar, si ens considera un territori ric, i pues, Espanya reparteix més allà on creu que ha de repartir, no? A més, imposa un dèficit per tot l'estat espanyol, per tot l'espanyol del 6,25, i resulta que l'estat sí que el fa el 6,25, però carrega a les autonomies i als ajuntaments tot el dèficit a apretar el cinturó, que és allà on gestionem tot lo, com és seguretat, com és sanitat, com és ensenyament. Són les autonomies i els poders i els locals el que tenim més tacte directe amb el ciutadà, no? Clar, des de l'estat pràcticament, doncs mira, amb un despatx fan una carretera a Madrid, allà a Bilbao, i ni saben ni l'han vist mai, no? Però aquell de l'autonomia s'ho ha aixafat, o aquell ajuntament que realment ho ha d'aplicar, no? I clar, quan veus això a vegades també crea desengany, no? O sigui, Europa ha fet un dèficit que si, per exemple, Catalunya, la Generalitat hagués pogut aplicar el 6,25 que han aplicat per tot l'estat espanyol, potser la nostra gent hagués pogut cobrar les pagues dobles, o potser podrien fer altres lleis i altres polítiques de més atenció al ciutadà, no? Un també dels exemples, no? El famós rescat europeu, que em penso que va arribar sobre els 50.000 milions d'euros que havia de donar facilitar el crèdit. Això només ha servit pues, per a tapar els forats de Bankia, sobretot de Bankia, vull dir, sobretot d'altres bancs, no? Però ni la gent, ni la petita empresa ni la mitjana empresa no tap que aquests diners hagin entrat a circular al poder bancari, no? Clar, això crec que quan un ciutadà va votar, pues això, tot això decep, no? Digue, també, l'estat espanyol, que hauria de ser el més valedor de que les polítiques europees s'apliquessin, és el menys valedor, ja dic, és el que incompleix més lleis, no? També veure com països com Alemanya i sobretot els països més poderosos han aplicat estrangulat, diguéssim, les economies del sud pel simple fet de poder cobrar aquests bonos que es van fent allà. Vull dir que d'interès no tenen cap, vull dir, l'únic que volen és tindre la garantia de que cobraran, no? Ja només cal veure com el que ha passat a Grècia, el que ha estat a punt de passar aquí a Espanya i també ha passat, i el que ha passat a Portugal i a Irlanda, no? I veus contínuament que el ciutadà pues, està veient a Europa cada vegada més amb més escepticisme, no? Perquè les polítiques que s'han aplicat des d'allí han sigut de cinturó i retallada, i aquí des del govern espanyol pues, també el mal repartiment i el mal ajustament que s'ha fet. Ja et dic, i una cosa que comentaves de fomentar les energies renovables, però li podries dir als senyors del Partit Popular que han sigut ells els que han tret totes les ajudes i han fotut d'engany a Déu tot el que és la creació de parcs eòlics a tot l'estat espanyol. Vull dir, Europa vol apostar per les energies renovables, però el Partit Popular...
I de
retruc
posant tot un os de damunt, els molins que tenien d'aquí,
bueno,
també, de
retruc. Però...
De retruc posant tot això. Mira per a vos, tens que dir-ho també.
Però bueno, però crec que no és el cas tampoc. Crec que també s'ha de saber...
Aneu davant de la manifestació.
La gent també va tenir...
Aneu davant de la manifestació, però tant, tens que dir, i gràcies a Déu, dins de lo perdut, no hem pogut salvar la vella, no?
Sí, bueno, però... A veure, aquest no és el cas. Jo sí que a favor de l'energia eòlica... Estic a favor,
d'acord.
Però davant d'un lloc turístic com és
gràcies a això, els molins de vent no es fan aquí.
Això es fa, suposo que es fa demagògia, com t'agrada.
No, escolta, primer és el meu poble.
I jo també, per davant.
Però tens que dir-ho, això.
I vam lluitar perquè els nostres diputats votessin en contra.
Però tens que dir-ho,
cosa que altres no poden dir.
Tens que dir-ho.
Vull dir, primer ja ho sabem que és un poble, però hi ha que ho poden dir d'una manera i els altres ho poden dir de l'altra.
Però tens que dir-ho.
I com acaba de parlar, vull dir, la gent és normal que emprengui aquestes eleccions amb una miqueta de resignació, de no de fa falta aquella proximitat que ens fa falta, de saber que les polítiques que s'aplicaran allà. Hi ha molt de desconeixement, com deia també Ben Joan, doncs, allí s'envien els fòssils polítics de tots els partits. i ja no hi ha aquella proximitat. Vull dir, allí es va, doncs, no sé, a fer una política, però molts n'hi van o van a cobrar, molts, s'ha de dir així, clar, vull dir, hi ha 700 i pico de diputats i molts van a cobrar, vull dir, i les polítiques reals allí les fan els comissaris polítics de tal, comissari polític de tal, comissari polític de tal, ells són els que fan les polítiques. Els eurodiputats, fins al dia d'avui, les lleis a la cambra, pràcticament les que es voten, tampoc no tenen massa en compte, perquè els vicepresidents polítics, que hi ha un de cada país, sigui del color que sigui, vull dir que hi ha una disbauxa que no... Ara diuen que anomenaran un president, ja veurem quin fan, perquè si es presenta un per una banda i l'altre és del mateix soci al seu país, no sé què mos faran, també.
Vull dir que... lo debat sobiranista ha trobat un camí per a entrar a Europa en aquestes eleccions al Parlament Europeu?
Jo crec que sí. Crec que sí, perquè si nosaltres podem creiem demostrar...
Creiem que se'n parla tant en aquesta campanya?
Si nosaltres podem demostrar a Europa que un percentatge major de gent ha anat a votar a Catalunya, ascendien que la gent de Catalunya creu en Europa, no? Tot i que poguéssim elegir la via d'independitzar-nos d'Espanya, no ens volíem independitzar d'Europa. Vull dir, clar, jo crec que això, si hi ha una major participació aquí i una bona representació dels partits sobiranistes al Parlament Europeu, doncs crec que serà un toc d'atenció per a reflexar els mandataris europeus, no?
Creu que ha sigut un fil conductor?
Jo crec que això... A veure, això mira, el Parlament Europeu elegit el dia 25 té tantes coses al davant importantíssims, perquè nosaltres hem passat de coses passades, el rescat de banca, jo us he dit, i el que està fet està aprovat ja últimament, per tant té uns objectius i uns reptes importants, perquè tots s'han donat compte, tant la Merkel com el que sigui, s'han donat compte de que han hagut polítiques equivocades. I per tant, com que han hagut polítiques equivocades, i aquí la majoria del Parlament, ens agradi o no ens agradi, el 62% està representat pels dos grans partits europeus, que és el Partit Socialdemòcrata i el Partit Popular Europeu, que són, si tu vols dir, democristians, conservadors, el que tu vulguis, això és el 62%. El vostre grup, Esquerra Republicana, jo no sé quin grup estarà escrit, no ho sé, ni m'interessa tampoc. El de Convergència estarà escrit el grup liberal, que
i els Unió el vostre, no?
El
Partit Popular
Europeu. Per tant, a veure, aquí se tracta de que aquestes dues forces polítiques, un amunt més avall, són els que dominaran el cotar. Per tant, i que després ja, doncs, bueno, aquí també hi ha els verds, que hi ha un 7,5% representat, parlant de les seves últimes. Hi ha l'esquerra, no sé què, del 4,8%, el no escrit, per cent, estic parlant. No inscrits, hi ha un altre. Vull dir, aquí els dos partits grans són els que faran una política. Jo no crec que sigui per la Merkel ni pel Schulz, que ha dit abans l'amic Albert. Jo crec que ells són conscients dels errors que s'han comès i per tant tenen uns objectius de 5 anys per subsanar-ho. I això és important. I el que jo trec en conclusió és que tots els països membres de la Unió Europea perdran sobirania, sobretot en l'aspecte econòmic i financer. Això ho tinc claríssim, perquè no pot ser d'una altra manera, per evitar caos bancaris i tot aquest descontrol que ha hagut, això està claríssim, i es tindrà que regular i legislar. El tractat del 2007 a Lisboa ja van tindre ja la primera capacitat de formar lleis que afecten a tots els països i que haurà un control en aquest aspecte. I després també hi ha una part important, perquè jo estic parlant ara de futur, jo no estic parlant de passat, perquè aquí el que hauríem que explicar a tots els polítics, no nosaltres, que nosaltres som de polítics de peu, és què pensa fer cada un. És que sempre quan arriben unes eleccions, tothom parla tirant-se un als altres els retrets, no? Però ningú parla del que vol fer. Jo crec que la millor transparència que pot fer un grup polític legítimament que es vol presentar unes eleccions, tant siguin municipals com autonòmics, és el que vol fer. El programa està allí, no? I veiem que doncs, retrets un, retrets l'altre, per tant això no es fa mai pedagogia així. Parlo de tots els partits polítics en general. I per tant, crec que errors se subsanaran. Jo vull creure que això serà així, vull creure que prendran les mesures necessàries perquè han hagut moltes equivocacions i que Europa, independentment que cada grup pugui demanar legítimament el que tu has parlat abans, Franquín, de la sobirania o la sobirania, jo crec que això no està a l'agenda a curt termini o a mig termini dels que governaran o tindran que tirar Europa cap endavant. Això no està a l'agenda. i si no, aneu parlant, o com que són grups que estan agrupats en tot, que vagin parlant, si a França se'n parla, si a Alemanya se'n parla, si a Itàlia se'n parla només aquí, perquè interessa aquí, però no se'n parla.
No està,
no, no, escolta, tu com te presentes, no presentes cap, perquè tampoc no tens que tirar això, bueno, perquè t'estàs tirant merda. Sí que es complís, sí. Lo que passa que
ha complit el Partit Popular el seu programa?
Tu tens obsessió del Partit Popular.
No hi Partit Socialista, però governa o altres, aquí li he de dir.
Quan la Generalitat no vau complir quasi res, tampoc. Vau deixar el país destrossat, així de clar t'ho dic, destrossat o vau deixar?
Sí, destrossat.
Perquè els deutes van superar els 40.000 milions d'euros.
Amb un 8% d'atur, i ara tenim un 24%.
Tu mira el programa que va presentar el 2013.
Hi havia un 8% d'atur, i ara hi ha 24%.
És que no entressem això. Però no entressem això, no vull fer un debat polític només amb tu. Estem parlant que els programes s'hi tenen que explicar i si pot ser complir-se. I si no es complixen, explicar per què. Perquè a vegades hi ha que explicar per què. I és sempre la pedagogia que estic dient, Vicent. Sempre la pedagogia que estic dient. El que passa que tots plegats, tots, tant el primer com l'últim, sempre anem detrás del vot. Tots. Tots. I la gent ja està farta d'això. Per això hi ha eurotecisistes que no creuen en Europa. No, i s'hi poden aprofitar d'aquestes polítiques així. L'eurotecisme és una guerra que ara aquests partits que es presenten pot tindre una rellevància, no? Com pot ser Le Pen a França en el tema d'immigració, que per cert de la immigració també hauria de parlar, havia que regular-se també a nivell europeu, perquè Espanya per la part sud i Itàlia, allò és un coladero, això és un tema d'Europa, no és un tema espanyol, un tema italià. Vull dir, estem parlant ara de propostes de cara al futur. Jo, Vicent, t'ho dic amb tota la sinceritat i amistat que tinc, tenen que ser constructius i sobretot fer pedagogia, sí. Vull dir, els errors dels partits que nosaltres pertanyem, jo els coneixo de sobres. Jo els coneixo de sobres, però ningú està net per tirar la primera pedra. Ningú. Ningú. Per tant, quan se nombri un partit, dis-ho bastants partits. No em digues un sol. Jo estic fart de sentir sempre el PP. Si el més crític he sigut jo. M'entens? Per dir que fem pedagogia i els programes estan per complir. Això és un contracte que tens moral a la gent. I si tu hi ha un punt que no pots complir, tens que explicar perquè no l'has pogut complir. Perquè tot no es pot complir. I punto. I a mi no en trauran d'aquí.
De totes maneres, Joan, jo estic d'acord que el que és els projectes cap a Europa, el que és parlar de la sobirania avui, parlar avui de lo que és la sobirania a curt plaç és difícil, però sí, tu has dit molt bé, Europa es parla de futur, i dins del futur es parla...
Present i futur.
Sí, present i futur, i el futur està a curt o a llarg plaç, parlar de lo que fem allà on vivim nosaltres. Que és el nostre país de certa manera. Jo estic d'acord de que els grans partits i diguem-ho clar, han pixat molt fora de test, molt, per això soc dels que penso que els polítics que han d'anar cap a Europa a defensar-nos són els que més a prop estan de casa nostra, i pot ser del color que sigues, però vota la gent que tens al costat, vota gent de Catalunya que com a mínim saps que et defensarà Catalunya, com a mínim això ho saps, i crec que és el moment de demostrar-ho. No estem parlant d'un any vista, de dos anys vista, de tres anys vista, estem parlant d'un projecte que s'està unint. Tenim un Parlament Europeu jove, amb anys de Constitució, però com tu dies abans, vell amb espírit, i vell amb espírit perquè estan els grans elefants dels grans partits que a fi i a cap acaben sent lobbies dins d'Europa, dins d'estos mateixos concerts polítics. Si nosaltres, que som els polítics petits que estem avui aquí en un poble que es diu La Gala davant d'una ràdio, i cap dels quatre creiem, perquè ens hem de donar compte, cap dels quatre creiem amb els grans polítics que van allí, perquè estem d'acord els quatre que els que ens representen no tenen la talla suficient per representar-nos, doncs fem algo. No li podem donar al poble que s'animi, que vaiga a votar, que creiga en un futur, si quan nosaltres mateixos no hi creiem. Llavors, anem a intentar una miqueta revolucionar aquest sistema. És dir, senyors, no volem segons quins polítics a Europa. Tenim veu i vot, petita, però petita, petita, sumar-nos el que està dient el poble. No volem a tornar-hi a tindre un Parlament Europeu que acabarà sent, si no ho és ja, amb aquells, com li diria jo, per, és que busco la paraula per no dir algo feo, perquè no, no dona, no? Però aquells concerts de gent que va a passar el rato i que acaben quatre muntant les lleis que mos fa mal a tots. Jo crec que sí que és el moment. I deixant-se, si ets catalanista o no ets catalanista, si sents els colors d'una manera o sents els colors de l'altra. Òbviament, Catalunya tindrà que tirar, i els partits polítics catalans que així ho vulguin, cap a una línia de demostrar a Europa que som grans, que som majors d'edat, que l'únic que volem és l'emancipació, no volem res més. Cada dia hi ha gent que diu, mama, papa, me'n vaig de casa i no s'estira ningú els pèls, doncs és el mateix que volem fer els catalans.
I amb molts divorcis.
I molts divorcis, que no passarà, i després són amics, es troben i sopen i van de juerga junts, i crec que és el moment d'animar la gent jove i dir, senyors, volem un canvi dins de la política, no us preocupeu. Comencem a creure en algo, perquè si ja no hi creiem en algo que marcarà el futur a curt i a llarg plaç, que és Europa, agarrem-nos que venen curves i grosses, perquè això després serà una repercussió que ens passarà dins de les eleccions nacionals i quan hi som a les catalanes i quan hi som a les locals, que també hauríem de parlar una miqueta de que cada vegada la desafecció és molt més gran, i no solament a Europa, que pareix que sigui el punt de mira. Repassem les últimes eleccions tant a nivell de Catalunya i a nivell local, i també déu-n'hi-do.
És molt curiós que els funcionaris que volen fer carrera van a Brussel·les com a llançadera, i en l'àmbit polític diguéssim que pareix que sigui al revés, no? que quan hi ha la carrera està de baixada és quan t'envien allà, no? Llavors es troben dos impactes, gent amb espenta des de l'àmbit funcionariat i tècnic, i després la gent política, que molts acaben jubilant-se políticament a Europa, eh?
Sí, però bueno, jo trobo que d'alguna manera això equilibra una mica la cosa, no? Perquè el fet de que hi hagi gent que hi creu en la idea d'Europa i gent que està treballant, gent jove que està treballant a l'estructura funcionarial d'Europa, i a pesar de que està al servei, dels polítics que pues, los podem catalogar, no tots, eh? No tots, perquè també va gent jove a Europa, perquè també hi ha gent que està interessada per la política, que cada dia més important serà el que es faci al Parlament Europeu. I això contra, d'alguna manera, equilibra una mica el de llantes. Nosaltres, los caleros, crec que tenim la sort, és un exemple, no? Tenim la sort de tindre una calera que està en una Comissió Europea d'Economia i que està al servei treballa a les ordres de, crec recordar, em sembla que és d'Almunia, tot i que ser pues, Almunia, pues, això que en podem dir o catalogar-lo dintre d'aquesta estructura de persones polítiques que ja han fet el seu paper a Europa, en canvi pues, tenen gent, i una calera ho és un exemple, tenen gent que estan tirant del carro, que estan preocupant-se per Europa i que hi creuen i que treballen per Europa. Jo abans he fet una intervenció en el sentit de que he sigut molt crític amb la política econòmica, perquè realment pues, los polítics no defensen realment, alguns polítics defensen descaradament els interessos de les grans empreses, de les grans estructures financeres, etc., i en canvi no defensen els interessos de la gent, del 80% de la gent. Jo he sigut crític i ho soc encara. Jo crec, però a pesar de tot, penso que Europa és el camí. Penso que Europa és el camí. Ara bé, tots aquests debats que aquí a Catalunya s'han ficat, jo se pot dir que, vull dir que ara que hem entrat o que s'han entrat, vull dir, són debats interessats, debats que d'alguna manera estan muntats, s'ha dit aquí en aquesta taula, estan muntats per a jugar amb el vot i amb el sentiment de la gent, perquè es juga amb el sentiment de la gent, i clar, quan se juga amb el sentiment de la gent, d'alguna manera estàs jugant amb unes armes que els partits que no juguen en el sentiment de la gent, que haurien de ser, la lluita política hauria de ser algo més objectiu.
A vegades millor jugar els sentiments que les butxaques, eh?
Bueno, pues, precisament, jo he dit un joc concret, joc financer, joc de retallades conseqüències concretes a la gent, clar, llavors, quan se juga en altres sentiments, i aquí s'ha dit, hi ha gent que te divorcies, te separes, vull dir, clar, això són sentiments, Pràcticament, s'ha dit, jo no és perquè ho vaig dir ara, pràcticament des de mitjans del segle XX, dels anys 25 cap endavant, van sortir els primers llibres del control de la voluntat de les masses, va haver gent que ha treballat això, i els sentiments saben que, i les creències i el coneixement que dona peu amb aquestes creències o amb aquests sentiments, saben que és manipulable. Sabem que és totalment manipulable.
Va ser un socialista que va fer un d'aquests llibres, La rebel·lió de les masses. Crec que teniu experiència amb aquesta manipulació.
Ortega i Gasset, me sembla que no vas equivocat, Ortega i Gasset, precisament socialista no ho era.
Carlos Marx no era socialista?
No. Ortega i Gasset no era precisament socialista. A partir d'aquí, a partir d'aquest període de la història, a on los poders públics aprenen com controlar les voluntats i els sentiments, a partir d'aquí d'alguna manera se desnaturalitza. Se desnaturalitza el que fins ara s'havia aconseguit. Que la gent tingués clar en quina classe pertanya i quins eren els seus interessos. Sí. És que si no, d'altra manera, potser no tindríem les democràcies, o la dreta no hagués permès aquesta democràcia, però com que sap que a través de propagandes, que a través d'un color o d'un altre, que a través d'una camisa blanca i d'una corbata blava, o d'una camisa blanca i una corbata, poden fer ballar majories i, per tant, voluntats, no fets objectius, jo sóc treballador i tinc unes necessitats, sinó creences personals de les persones que pertanyen a una determinada classe objectiva. I a través de la propaganda i a través de tots aquests muntatges han canviat o poden canviar la voluntat de les persones. La voluntat. No la situació objectiva. Jo puc votar per dir alguna cosa perquè no s'entén en la crisi que estem. La veritat és que la gent, per exemple, que el Partit Popular a les últimes eleccions ha tret majoria absoluta. No s'entén, perquè si la gent tingués objectivament les coses clares, amb el sentit de que se fixés no només en la camisa, en la corbata, en el que ve que parla, en el vestit que porta, en els cartells, en el fondo, sinó que se analitzés i objectivament jo en quina classe pertanyo, què sóc jo. Jo sóc treballador i per tant he de buscar això.
Però si el partit que tu votes ho fa malament, molta gent agafa i vota l'altre, no? Que és el que es va passar al Partit Socialista i al PP. Ja va ser bipartidisme a Espanya, no? Pues veníem d'una crisi, ho va pagar el Partit Socialista i la gent que vota el Partit Socialista se'n va al Partit Popular.
I la gent que hem nascut avui, no. Sabem la història, no? Sabem el que fan els partits polítics de la dreta i de l'esquerra, ho sabem perfectament. I en canvi, a través de la propaganda i de voler creure, de fer-nos creure algo que no hauríem de creure, som capaços de creure algo que objectivament sabem que no passarà.
Sí, però la gent també té la satisfacció de castigar les urnes, eh?
Sí, té la satisfacció, però després té, té la satisfacció de castigar les urnes, però després les conseqüències són per la gent, eh?
Sí, però de vegades els partits són polítics per la, després, a vegades,
són per la gent, eh?
A vegades no crec, part, que ningú ningú a votar, eh? No crec que ningú obliga ningú
a vegades se veuen partits ningú, polítics però jo el que et vull dir és que jo el que et vull dir és
tota aquesta estructura, tota aquesta estructura que s'ha muntat en base a un sentiment, a un sentiment, perquè al cap són sentiments, està muntat també en base amb unes propagàndies, amb unes informacions, amb uns etc millors que té l'Estat i determinats polítics per a treballar amb aquesta direcció.
Antoni, vull aprofitar un tema que has tret, que és el bipartidisme, per posar damunt de la taula en estos 10-12 minutets que mos queden aquests rumors que circulen relacionats amb una possible entesa i pacte dels dos grans partits, del Partit Popular i el PSOE, respecte a com afrontar bueno, tot el tema de la sobirania i altres temes de cara a la sortida de la crisi, és a dir, un pacte fort. Jo crec almenys que en els dos partits, lo pacte, però per baix estan...
El pacte de la sobirania, jo crec que ja ho van dir els partits polítics al Parlament quan se va presentar en aquelles mocions, això ja va quedar clar.
Vull a dir partir no... d'unes paraules de Felipe González, que va dir l'altre dia públicament...
Una entrevista a la Sexta, no?
Molt bé.
Bé, això automàticament no... el secretari general actual diu que mentre estigui ell de secretari general això no es farà. Vull dir, a veure, entenc les paraules... Ojo, jo no dic que no sigui bo ni dolent, eh? Jo no dic que sigui bo, però no té que ser pel tema este del nacionalisme, té que ser un tema de país. Jo sempre he dit que les conjuntures d'un país, quan hi ha un problema de solució complicada, se fan governs de concentració, perquè el país està per damunt de tot. Sempre entenem que sigui una situació extrema que beneficia o perjudica a tot el país i per tant hi ha que prendre mesures per sortir-se'n del país. Jo, amb esta, i perdona, m'ha agradat que hagués estat això, perquè jo a nivell local he dit en tres intervencions aquí, que en la situació que està actualment l'Ametlla de Mar, econòmica, en el col·lapse econòmic financer que en trobem, hi ha probabilitats a curt termini de poder-nos sortir, jo ho dic, i aquí ho dic davant de persones que estan vigents, aquí se necessita un govern de concentració durant 4 anys, perquè s'han de prendre mesures molt, 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 molt profundes, eh? De vicis adquirits a la pròpia administració, de reduir el deute bancari, de reduir el dèficit corrent. És a dir, hi ha moltes coses a fer que un o dos partits no són suficients, perquè després passa una cosa, que els que estan a l'oposició, jo he estat al govern i a l'oposició, l'Antonio també ha estat al govern, tots hem estat al govern i a l'oposició, tots, per tant han passat per governar i estar a l'oposició, que això és molt fructífer perquè ho tens que veure d'una forma de les dues maneres, no? Per tant, crec que en aquestes situacions un país té que demostrar primer que això és necessari, i estem parlant d'una conjuntura molt complicada. Per tant, puc creure. Ara bé, dit d'un expresident del govern en sentit d'estat en aquell moment, i el pot tindre perquè ara no és un polític actiu, ho ha dit tot el seu coneixement i causa, no? I per tant, el secretari general actiu, pues, electoralment no li convé, que potser pot dir, pues sí, seria interessant a uns esforços per sortir de la crisi econòmica, entre altres aspectes, no?
Joan, quan hi ha un... Els socialistes van fer el mateix al seu moment, eh? No, que el que este libre de pecado, allò que ho diu a la Bíblia, que tira la primera piedra. Quan se té voluntat de diàleg, no cal que se formalitzin cap tipus de... S'ha de començar per el més senzill. És molt fàcil que els dos líders dels partits polítics, quan hi ha realment voluntat, se sentien en una taula, se reuneixen, se ho parlin, i si hi ha aquesta voluntat i se veu realment que és necessari fer això, se fiquen d'acord i ho tiren endavant determinades polítiques. I després ja sortirà a la tele, ja sortiran els diaris, ja sortirà tot. Ja s'haurien de ficar, no hem d'anar primer la foto de l'intent i després... ja farem, ja veurem on arribaran. Si realment al començament els socialistes també ho van fer, però ara en vés un cas concret, Mariano Rajoy, el president del govern, hagués tingut aquesta voluntat, jo em reuneixo amb l'oposició, en aquest cas amb el Partit Socialista, com a grup majoritari, i dir, escolteu, què fem? Per on te tirem? Clar, però, quan però, això no se fa...
Perdona, però la lectura que entenc jo, la lectura que vaig escoltar el Felipe González,
sí.
Està parlant del 2015 cap endavant,
sí, sí. Ja,
no però, està parlant d'ara, però... està parlant perquè hi ha partits populistes, entre cometa, que ho tornaran molta rendibilitat,
sí,
això ho diuen,
sí,
està clau.
Sí, sí,
clau,
sí, sí, però vull dir que
un país pot ja ser governable, ja no,
però fixa't que això és, com que estem en una situació i hi ha una situació d'uns partits que trauran beneficis populistes, que trauran... Ara ho hem de fer. No, no ho féssim ara. La crisi comença el 2008-2009. El 2010-2011 ja tothom sabia que la cosa anava per a llarg i havien esclatat el 80% de la gent parada i ja hi estava.
Jo crec que
I llavors, en aquells moments
no passada,
ja feia futura, falta una voluntat. I en clau present, torno a repetir, en clau present, avui, el 14, si es volgués, si se volgués, ja faria dies que haurien d'haver començat a parlar i veure, aviam, quins temes...
Sí, però els dos partits només s'hi ficareu d'acord per no donar, per no fer l'estatut, per no fer la consulta. Només s'hi ficareu d'acord per això?
S'hi ficaran d'acord
per això. Perquè les grans reformes del país no s'hi ficaran mai d'acord.
Això ja ho he dit al començament.
S'hi ficareu d'acord...
Una de les coses que ja ho han dit al Parlament és... Per aquí no cal que busquéssiu, perquè per aquí no traureu res.
De totes
i a partir d'aquí valtros mateixos.
De totes maneres, l'entrevista que va fer...
Perdona, pot haver el sentit de reformar la Constitució en alguns aspectes, no? Vull dir, aquí, el 2000, jo crec, i agafo la última paraula i acabeu valtros, Felipe González va posar clau futura pròxima. I, escolta, quin Parlament trobarem aquí a Espanya amb un PP que perd 40 o 50 diputats, amb un PSOE que no aixeca el cap encara per una mica, i Izquierda Unida, UPyD i algun partit nacionalista, pues, pot tindre-la ingovernant. Jo crec que va parlar d'aquesta clau.
Bueno, pues això,
de maneres...
això se veurà passades les eleccions, i tots jugaran com juguen ara. Jugaran uns buscant la independència per arrastrar vots, els altres a la millora de l'economia per arrastrar vots, els altres defensant l'estat social o més l'estat social per arrastrar vots
una
i criticant
de,
a l'altre.
Una manca dels polítics que han ara, actualment, és que els hi falta sentit d'estat.
Jo una coseta sobre aquest tema, dir que me va agradar molt l'entrevista d'este bon home, d'este expresident, perquè a més quan va acabar va dir algo que va ser molt profund, que va dir quan li va fer la presentadora li va fer la pregunta, bueno, i si vostè creu i vostè pensa que això és el millor, per què no ho diuen? I ell va dir la paraula clau, no va dir, si s'han recordat la frase, diu, potser el que tenen por és de dir-ho públicament. I això és molt important avui en política. I abans d'acabar, ja que tinc l'última paraula, si voldria...
Bueno, quedava una altra.
No? Ah, quedava, no, sí? Vale, quedava ahí, pues perdó. Sí. Fes. Doncs sí.
Pues bueno, jo lo que parlàvem ara d'este pacte que es vol fer, a veure, jo no tinc cap mena de dubte que el que afectarà Catalunya tant per la consulta com per millor quota d'autogovern, com per un millor finançament, si s'han de posar d'acord els dos grans partits, s'hi posaran. No tinc cap mena de dubte. S'haurien de posar d'acord, doncs, per haver fet unes bones reformes, per haver tirat endavant una bona reforma del mercat laboral, s'haurien hagut de ficar d'acord, però no es van ficar d'acord. No? Amb un interès està l'oposició, els altres interès està governant. No? Vull dir, després també, quan parlem de governs de concentració, han de saber quin país és el meu i en quin país vic jo. Jo vinc a Catalunya, jo a mi el que faig al rest d'Espanya, avui per avui, i ja cada vegada més, m'importa molt poc. Perquè jo vinc a Catalunya i si vull un govern de concentració, lo voldré al meu país, al meu país que és Catalunya, als partits que siguéssim a favor d'una Catalunya més lliure.
Que faig una persona sincera, me pots fer una pregunta, sisplau, amb tot el meu carinyo que tinc? Per què Esquerra Republicana no entra dins el govern de Convergència i Unió ara, ja que és un problema de país?
És un problema de país? S'han parlat? Els dos partits s'han parlat.
No pot ser que sigui el principal partit de l'oposició i que doni suport al govern. Per què no entra i es mulla el culet com fan els...
No entra perquè s'han
parlat...
Torno a dir-te que...
Per sentit de país.
les dues formacions
polítiques... O sigui, quan parles de més, poseu-se d'exemple. No, jo penso... Tu saps el
puesto d'un
i l'altre? No, no, jo estic parlant... Jo estic parlant de Ciutadà, perquè electoralment no li interessa. Ja t'ho dic jo.
I ja et dia, bueno, com l'encís este que ell ha volgut fer, pues a veure, els dos partits tindran els seus motius per no fer coalició junta. Vull dir, això...
Perquè l'actualment no l'interessa.
Però tornem a dir que quan parlem de governs de concentració hem de saber quin país vivim. I jo, per exemple, sé que vinc al meu país, que és Catalunya, i si un dia vull un govern de concentració el voldré aquí. I res més, el recordar
discurs,
que...
El discurs suposo que val per a tot arreu, no?
Els motius, vull dir, avui estem parlant d'eleccions europees, un altre dia parlem d'altres coses, crec que ara no toca.
Quan tens que afluixar interessos partidistes en benefici d'un país o d'un poble, pues aquí molts no es mullen.
Aquí està. Aquí està. Que se juga sempre en l'interès del vot, del resultat del vot. Hi ha la gent, la realitat i la veritat.
Este és el problema.
La veritat se li amaga i a la gent a través dels mitjans d'informació se la utilitza i se'ls hi crea les voluntats i se'ls hi crea les creències i mentre la gent
quan hi ha partits polítics
que la dinàmica de donar-nos la culpa als mitjans de comunicació
i sobretot quan aquests partits polítics dominen plataformes de comunicació, no? Antonio,
tu tens algun
hi ha partits
però a través dels mitjans de comunicació
de la mateixa manera
que quan hi ha partits polítics que dominen plataformes de comunicació com són el Partit Popular i el Partit Socialista els dominen, i són seus.
Per això t'ho dic.
Hi ha mitjans afins,
hi ha mitjans de comunicació que tenen
recent, per sort no s'ha estandarditzat la propaganda de la comunitat de la corporació de mitjans audiovisuals al grup Godó, eh?
Que el grup de comunicació
mireu les subvencions que han tingut, eh?
Quan he dit els grans partits polítics, també em referia a Convergència, eh?
No, i vosaltres també.
No hauria de ser nous debats que no podem acabar.
Sí, jo per acabar, recordar que aquestes eleccions crec que són importants perquè la gent del poble i la gent jove se mogui, que tenim un Calero que va amb una llista i que més a prop que ell no tindrem ningú per fer-li arribar les nostres necessitats. Una altra cosa és que arribi o no arribi, però com a mínim tenim l'orgull que un Calero, que és Joan Pere Gómez, se mos presenta per este Parlament que acabàvem de criticar fa un moment.
No es té que presentar per alcalde, perquè l'envieu a Europa.
Que va de 22 o...
Bueno, va del que vaiga, però l'important, saps quin és? És que n'hi ha algú de la cala que podrà fer arribar almenys a Tremosa, que és el que sí que va de número 1 per Convergència a Europa, les necessitats que podem tindre. I llavors, a partir d'aquí...
Amb ells no els convenceran.
No els convenceran ni els vull convèncer, l'únic que vull és que la gent sortia i que d'una vegada...
I sobretot que els vots també van a Unió i van al Partit Popular Europeu, també recordeu això, eh?
No, perquè Unió va al Partit Popular.
No, però es presenten altres en
llistes. No, es presenten altres.
Sí.
Va per separat, Vicent.
Sí. Ah, sí? Quan?
Sí.
Ja ho veuràs.
De fet, l'únic que és bo...
PNV, no?
Sí,
i Unió.
Sí. L'únic que demano és que d'una vegada, i això sí, que la gent jove pues demostri que vol un camí nou.
Molt bé,
un moment. En nom de tots, perquè tu ja ho saps, en nom dels dos potser ho faig saber. Felicitats pels 30 anys.
Molt bé, gràcies.
Ja que estàvem parlant dels mitjans de comunicació,
sí,
és bo que t'hi diguéssim en nom d'Albert.
També, òbviament.
Els quatre.
I tant.
Que deixat per molts anys.
Molt bé, perfecte.
El quarto poder. Ens
donem per agraïts i tanquem la tertúlia hasta el pròxim programa. La pròxima tertúlia serà l'última de la temporada, la setmaneta abans de Sant Joan Sant Pere, per tant, hasta llavors també s'obri l'últim debat, més que l'últim debat, l'últim programa dels Parlemnes per a cadascun dels partits polítics, també. Fins a la pròxima setmana.
Bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.